87.6 FM.
Joan Launes és l'home de les converses mensuals de Ràdio Móra d'Ebre. Per saber més dels personatges que formen part de la vida social, política, cultural, esportiva o artística de casa nostra. Qui són, què fan, com són, la seva vida, la seva feina. Diàleg. Aquest dimarts al migdia a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre. L'espai de les converses.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dimarts. Són ara mateix les 12:20, moment d'encetar el diàleg d'aquest mes de novembre. Joan Launes, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia Edu, bon dia amics de Ràdio Móra d'Ebre.
Bé, avui en un altre invitat, sempre són especials al diàleg.
Bé, tots els invitats de diàleg són especials, Edu, però bé, jo el d'avui destacaria el seu paper envers les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. No és una persona molt coneguda,
sí,
molt coneguda. Quan
diguem
el seu nom, segurament
que
tots els nostres oients el coneixeran. Estem parlant de Joan Ramon Casanova Falcó.
Hola.
Joan, hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, anem a conèixer, doncs, la gent ja coneix a Joan Casanova, però anem a conèixer-lo una mica més, la seva trajectòria professional, la seva trajectòria empresarial, no? Hem de dir que Joan Ramon Casanova Falcó va néixer a Móra la Nova el 16 de novembre de 1947 en una família de pagesos. Els seus avis materns eren del món de la pagesia. El seu pare, en aquells moments, regentava un bar a la plaça del Pou, fill de Francesc Casanova i de Juanita Falcó. Fins als 10 anys va viure amb els seus avis materns, ja que quan en tenia 2, la seva mare va morir. El seu pare va tancar el bar l'any 1955, parlem del bar de la plaça del Pou, per fer-se càrrec de la Font de Barcelona, que regentava una germana seva. La infantesa va ser com la de tots els nois de l'època. Tots els amics de la barriada eren feliços amb el que tenien. Això així ens ho explica Joan Casanova, ja que eren temps de postguerra i no hi havia quasi de res. Als 6 anys va començar l'escola pública, amb els mestres del moment. Als 10 anys va iniciar els estudis de batxillerat, estudis que abans es feien per lliure. A partir dels 12 anys va començar a ajudar més seriosament el seu pare a la fonda com a cambrer. Uns anys més tard, el seu pare li va posar un bar al Cine Espanya i a les mitges parts venia refrescos i fins i tot xocolata calenta i pastes. Va ser el que ell diu el seu primer negoci en solitari. En acabar, als 20 anys, va entrar en quintes, com tots els jovens, i en acabar el servei militar, va conèixer el que avui és la seva dona. Temps en què es va fer la sala gran per a banquets al restaurant, una novetat a la comarca. Així va néixer el que tots coneixem i coneixíem com a restaurant Font de Barcelona fins fa uns pocs dies. L'any 1981 va morir el seu pare, i la responsabilitat del restaurant va passar a la seva família. Poc després va fer la reforma de la fonda on l'avi havia començat el negoci, ara fa 94 anys. I fins fa pocs dies era l'Hostal Barcelona. Fins aquí el que podríem dir una biografia familiar i empresarial. Però Joan Casanova ha estat i és un moranovenc amb inquietuds per la seva població i per la seva comarca. Ha participat en entitats culturals, socials, polítiques, etc. Ha estat delegat de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria o de Teleria de les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. De 1977, podem dir, fins al moment en els canvis que ha sofert aquesta entitat. President fundador de l'APA de 3 d'abril de Móra la Nova. Membre de la Comissió de la Fira de Móra la Nova durant molts anys i fins a l'actualitat. Va ser president de Creu Roja de Móra la Nova. Ha participat i participa en diferents comissions de turisme i gastronomia a nivell comarcal. Membre del ple de la Cambra de Comerç de Reus del 2006 al 2010. Col·laborador i amic de Ràdio Móra d'Ebre. Regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova en els anys de la transició de 1973 a 1977, elegit pel terç familiar. Joan Casanova continua estant present dins d'aquestes entitats dels àmbits social, polític i cultural. Joan Casanova té les portes obertes en qualsevol moment a qualsevol iniciativa. Joan, què ens hem deixat?
Què n'ha fet aquest home?
Doncs pues no ho sé, perquè ho he dit moltes coses. Jo, la veritat, m'ha costat molt recordar tot això. T'he enviat una biografia una miqueta, al final una miqueta reïda, al començament la vaig fer més tranquil·la i més bé, però al final se m'ha fet tard i, o sigui, i com sempre, arribo tard, l'he fet una miqueta més compungida.
Arriba a estar, Joan, perquè fas moltes coses.
Bueno, es fa el que es pot. Jo, la veritat, sempre m'ha agradat col·laborar en tot el que és... jo sempre he sigut un defensor del poble i de la comarca. Tu ja ho saps, que pel poble i per la comarca el que vulguin. Políticament, m'és igual el partit polític que sigui i la classe d'això que sigui. Ara, la comarca i el poble sempre ho he tingut molt present i amb la que és la promoció, amb el que és la gastronomia i el turisme, ho he defensat molt. Aquell temps que lluitàvem per fer un patronat de turisme, que no, al final no es va poder portar a terme, que lluitàvem, pues, bueno, jo lluitava amb molt de gust. O sigui,
molta il·lusió.
A partir d'aquell moment sempre he lluitat pel mateix. A mi, ja dic, la cosa política del poble, dels pobles de la comarca, d'això sempre m'ha tingut sense cuidado. He procurat estar bé en tots, però que no, o sigui, sense matisar ningú. Ara, el que és defensar les idees de turisme i de gastronomia, doncs pues sí.
Joan, hi parlarem. Parlarem de tot això. Anem on més enrere. Has dit, ja has fet referència, en què has fet arribar una biografia, no?, per conèixer una miqueta més Joan Casanova, l'aspecte familiar. I si els nostres oients veiessin, doncs bé, és una biografia de 4 pàgines, en Joan se li veu aquest sentiment envers la seva família, envers aquests orígens, envers aquest pare, aquesta gent que ha estat convivint en ell durant molts anys.
Bé, jo vaig néixer, com has dit abans tu, amb una família de pagesos, el meu avi era pagès. El meu avi, com a anècdota, anava a coix, tenia una cama més curta que una altra, perquè treballant al pont de Garcia, al pont del tren de Garcia, va caure damunt d'una columna i es va trencar la cuixa. En aquell temps no hi havia els mitjans que hi ha ara, ell va quedar una miqueta coix. Però el meu avi, tot important, nosaltres, doncs, com a pagesos, teníem un trosset de terra petit, i amb això, gràcies a Déu, ens alimentàvem. Perquè, com he dit abans, la postguerra va ser dura per tothom. Bueno, potser a uns altres no, però normalment...
Majoritàriament va ser dura per tothom.
Aleshores, què passa? Que el meu avi, doncs, amb la terra esta, doncs, mos alimentàvem i tal. I el meu pare, en aquell moment, o sigui, quan mos vam casar, quan se va casar, el meu pare va sortir de la fonda i va estar, o sigui, va muntar el bar a la plaça. Va llogar, bueno, va traspassar un bar que hi havia a la plaça i tal. I allà el bar, doncs, se defensava la vida relativament, perquè doncs, que en aquell temps doncs, és allò que als bars hi anaven els 4 abuelos a fer el cafè i es passaven tota la tarda allà amb un cafè. Un cafè que llavors doncs, valia...
Un cafè i una botelleta d'aigua.
Exactament, la botella d'aigua...
La botella d'aigua al costat.
Exactament, que és una cosa que s'ha perdut. Perquè, i no sé per què, perquè després d'un bon cafè, un got d'aigua...
Lo bona que
està. Queda molt bona. Però, bueno, sí. són coses que es van perdent.
Bueno, però... pot ser perquè l'aigua és gratis.
Bueno,
l'aigua és gratis.
Bueno, és gratis, depèn d'on i com.
Depèn d'on i com, exacte. Sí,
doncs, bueno, aleshores, què passa? Que allí al bar vam estar, doncs, me vaig fer gran fins als 8 anys. Vaig estar fins als 8 anys allí al bar. Allí al bar, doncs, jo d'allí al bar vaig veure bé les festes majors que en aquell moment se feien allí a la plaça. La fira, que també es feia allí a la plaça. Bueno, o sigui, tot això ho recordo bastant bé. Gràcies a Déu, de moment tinc molta memòria, ho recordo bastant bé.
Què ho tens com a imatges, com a fotografies,
sí,
que es van,
fotografies,
no? instantànies que van sortint,
que tal. Jo me'n recordo de que un any, que sempre dic, de que a partir d'aquell moment jo no he pujat mai a cap atracció d'estes de gran velocitat.
D'estes de perill.
No de perill, sinó de velocitat, de sostracte.
No, que fan sortir l'adrenalina.
No he pujat mai perquè vaig pujar amb una nòria que en aquell moment devia tindre 2 metres d'alt, o sigui, no era més gran que una circunferència de 2 metres, i em vaig marejar com una sopa i vaig deixar tot de fines marejat. I a partir d'aquell moment dic, mai més pujo i no he pujat mai més.
Prou.
Pues bueno, jo a la plaça, la fira, les festes majors, me'n recordo que les festes majors llavors s'enviaven globos, bueno, o sigui, una sèrie de coses que les vaig veient, quan anem parlant les vaig veient. A vegades, pues no, però... I jo dic, el poble pues, sempre m'ha llamat molt. Jo sempre he defensat el poble.
Un professional que comença als 12 anys. Als 12 anys ja a casa ajudant el pare.
Exactament. Jo en 10 anys vaig pujar a la fonda. I clar, dels 10 als 12, doncs jo, o sigui, no, anava molt, o sigui, jo anava fent un parell de portes allà, tal, però no, ara, als 12 anys sí. Als 12 anys ja vam començar, que jo sortia del col·legi a les 2 de la tarda, perquè com us he explicat aquí, vaig fer per lliure, el batxiller per lliure, i eren de 12 a 2, i de 5 a 7. Pues, bueno, quan sortia a les 2 de la tarda, pues, jo anava cap allà, havia d'anar cap allà perquè el meu pare m'esperava perquè l'ajudés, el poc que pogués, o sigui, l'ajudés. No hi havia molta feina en aquell temps, però hi havia feina. Cada setmana hi havia els viatjants, hi havia una sèrie de gent fixa que treballaven amb obres de per aquí i tal, i pues, l'havia d'ajudar, jo l'ajudava. Així vaig començar jo en 12 anys a servir taules. I així he continuat pràcticament fins ara.
Vas a la mili als 20 anys, no?
O sigui bé, que... sí, la meva mili va ser, si algú em sent, dels quintos de la meva promoció.
I que ho celebreu, ho celebreu cada any, em sembla,
celebrem,
no?
Cada any ho celebrem i cada any... No, i entre anys, o sigui, entre mesos, entre mig, fem...
Us algun, heu trobat,
fem alguna esmoçaret, alguna clotxa.
Alguna clotxa.
Alguna d'això.
La clotxa, parlant en Joan Casanova, la clotxa hi tenia que estar present.
Hombre, sóc un altre, un gran defensor, ha sigut un dels meus...
Sí, de les assignatures, no?
Unes pendents que
tinc la clotxa. Que al final ha estat realitat.
Exactament. Pues bueno, encara fem uns esmorzars i tal. Pues esto, si algú ho sent, pues dirà que sí, que m'ho cuento. Per què? Perquè la meva vida va ser molt curta. Jo vaig entrar a l'exèrcit el dia 20 de... el 20 de maig, i a primers de juliol me van enviar a l'Hospital Militar. Vaig estar un mes i mig al campament. I me van enviar a l'Hospital Militar, tots se pensen que era cuento, però que no, que jo tenia una malaltia, o sigui, tenia un principi de tuberculosi en aquell moment, que no era una malaltia com ara, que dius que no compta, però llavors comptava. Vaig estar un mes a l'Hospital Militar amb tractament diari i tal, després vaig passar al Tribunal Metge i m'han donat serveis auxiliars. Serveis auxiliars no feien servei, llavors, i em van enviar cap a casa. Clar, vaig pujar a Sant Climent a jurar bandera, de Sant Climent me van enviar a casa una setmana, vaig incorporar amb el quartel, i una setmana al quartel cap a casa. Clar, tot això, els meus amics, dient, això es cuento. Pues perquè la veritat és que és... Jo, ho he dit alguna vegada, a mi això me va aixafar el bo de la mili per a mi. Perquè vaig estar a tot arreu els primers dies, que és quan se passa malament. A la mili el que es passava malament era la primera setmana o la primera quinzena, que et fent totes les putades, tots els veteranos.
Després de desacostumar.
I de la mili només ens en recordem de les coses bones.
Exactament. Aleshores, claro, jo anava destinat, si tot m'hagués anat bé, si hagués fet lo normal, com tothom, anava destinat a la residència d'oficials de Tarragona,
i anava servir, de camarer. I a servir, a fer de cambrer.
Jo, i amb la prerrogativa de que treballava una setmana de camarer a la residència d'oficials i l'altra setmana a casa. Clar, doncs jo m'hauria passat bomba. Perquè cada nit de juerga a Tarragona, los amigos, allí sortint cada nit de juerga. I això m'ho va traure, però bueno...
Bé, deixem doncs esta època, Joan, ja que vas estar poc temps, però com
sí,
estàs?
Sí, vaig estar molt poc
com
temps,
estàs,
i ma filla, i ma filla, i ja està el net, quan nombro la mili, i diu, papa, allà jo, prou, no?
Prou, ja no n'hi ha més, deixem-ho.
Ja ho has dit tot.
Deixem-ho i tornem de la mili, ens casem...
Bé, quan vaig tornar de la mili, vaig fer a treballar ja en sèrio, sí. Bueno, ja en sèrio, ja treballava.
Ja estaves abans.
I tal. I clar, pues, jo pues, ja ho tenia tot fet. O sigui, ho tenia tot fet perquè tenia feina a casa, la feina
tenies
anava
en crescendo,
un negoci que anava en crescendo, i tot molt bé i tal. I va ser que pues, un dia vaig conèixer a la que és avui la meva dona. Jo d'amigues i d'això em vaig tenir moltes durant tota la meva infància, fins que vaig arribar a la mili.
Van començar de jovenets.
Sí, van començar de jovenets.
Era un Don Juan, m'ho havies dit, eh?
No era un Don Juan, però era allò, saps? Algo sí que hi havia així. Total, que... Vaig conèixer la meva dona un 8 de novembre, un 20 de desembre, dia de la Puríssima, i el mes de març, el mes de març, la vaig fer demanar. Més mal vaig fer demanar i bueno, vam estar festejant dos anys i mig, i després vaig dir, bueno, ja n'hi ha prou de festejar, perquè a mi això de festejar m'avorrix molt, que llavors no és com ara, perquè ara els que festegen fan, o sigui, tenen molta molt camp,
era
tenen molta llibertat,
tenen altres llocs, Joan, a la nostra època era diferent,
exactament,
el festejar.
O sigui que
tenim... No cal que ho expliquem.
No ho expliquem perquè algú s'hagués de plorar.
Bé, i en aquell moment, perdó, Joan, en aquell moment és quan es munta el restaurant ja conegut per tots, el que és el restaurant Font de Barcelona, i es fa aquesta gran sala, i aquesta fonda recordada i enyorada, potser no? La dels Set Plats, la dels turistes...
Bé, doncs, com tu dius, amb aquell temps, o sigui, com he dit abans, jo, la meva mare va morir que jo tenia 2 anys, el meu pare va conèixer una altra dona, i jo quan jo tenia 18 anys se van casar. És la Josefina, la que és ara la meva mare actual. Aleshores, se van casar i ella tenia una casa i un pati on estava ara el restaurant de Barcelona. I el meu pare li anava molt per detrás, tenia una obsessió en fer una sala molt gran per fer banquets, per fer balls, per fer moltes coses. Per què? Perquè allà dalt a la fonda, que era un menjador petit, molt petit i tal, hi havien ficat molta gent, i havíem treballat molt allà amb congits apretats i tal, i ell volia una sala gran. I quan vam decidir de casar-nos, va dir, pues, solució, diu, tirarem allò a terra i farem una sala gran. I així ens va ser. Allí es va començar el meu casament nostre, l'edifici, o sigui, el terreny de la meva mare, doncs vam tirar a terra allò, vam fer una gran sala, de moment una gran sala i unes dependències de cuina i lavabos. I aquesta gran sala doncs, ha durat fins ara, que encara ja està. I doncs, jo crec també, i a mi que m'agradaria molt poder-la alquilar o traspassar i tal, però perquè funcionés.
Que continues tenint per això la mateixa activitat. Continues fent de restaurant...
Jo ara ja tinc tancat.
Ara és tancat, ja.
Tancat.
Això en parlarem,
jo, sí. Sí, no, jo he tancat ja no, de moment no faig res. Ja tinc de baixa de tot i no puc fer res. Pràcticament no puc fer res. Si puc fer, però no sigui...
Ja.
Aleshores, d'això, o sigui, hi vam fer la gran sala aquesta. Allí quan ens vam casar nosaltres, en aquell moment vam ser 360 invitats, perquè el meu pare, doncs, vam pensar... O sigui, teníem tants compromisos que al final vam ser 360. I després, clar, quan ja vam vindre de viatge de nòvios, vam anar començant a treballar. Al principi allò allà baix només funcionava per banquets, però va arribar el moment que, doncs, que la gent mos espenyia i tal, i vam traspassar allò d'allà dalt aquí baix.
A baix, sí. I va ser quan vam començar a rebre gran quantitat de gent.
Exactament. Abans ja, o sigui, abans de baixar a baix, els anys abans ja...
Venien
molts turistes, molts estrangers. Que això va ser una cosa d'aquells fenòmenos que hi ha a la història, que no saps mai per què. Van vindre uns senyors, dos turistes, dos francesos, em sembla que eren, van dinar, el meu pare els va ficar de tot, va fer un menú així, que tipus Set Plats, això que diem els Set Plats, va sortir després. En aquell moment era un menú de portar-los i coses, i la gent anava picant i tal, i els va agradar molt. I aquells ho van dir amb uns altres, i aquells amb uns altres i tal, i va arribar un moment que a la sala allà, doncs, un dia normal s'ajuntaven 100 i pico de persones que no hi cabien, pràcticament, però, o sigui, si cabien eren molt apretades. I per això doncs, vam continuar, vam ser quan ja vam traslladar a baix, quan ja teníem la sala aquesta gran, doncs ens vam passar a baix. I baix vam arribar dies de tindre fins a 400 persones dinant. En turnos, o sigui, sentades cabien. Aleshores, al dinar i a sopar, doncs, un centenar.
O sigui, per la carretera d'Hospitalet, Joan, la gent feia en cua. Els cotxes
exactament,
que pujaven...
Els cotxes que pujaven per la carretera d'Hospitalet feien en cua. Pensant, o sigui, penseu que en aquell moment la carretera d'Hospitalet estava... De Tivissa fins a Vandellòs estava llaurada, sí, o sigui, llaurada i la matxaca suelta. O sigui, no és allò de pisonada, o sigui, no era un camí de terra.
I pujaven per anar al restaurant Barcelona.
Pujaven, dinaven i marxaven per avall.
Sí, sí.
Dinaven o sopaven i marxaven per avall. Encara en tinc alguns clients... Per cert, aquest any van vindre, o sigui, els últims que van vindre eren uns alemans, que n'hi havia un que feia fa tres metres d'allà dalt. Bueno, no, és exagerat, no? Però és molt alt i tal. I aquests cada any venien un dia a sopar. I aquest any van vindre el dia tot just que no hi érem, que estàvem fora. Bueno, o sigui, marxàvem cap a servir el sopar que fèiem cada any a Vinebre, al sopar literari, i no els vaig poder atendre. Però tot això, aquests cada any me portaven una botella de licor alemà, jo els donava una botella de vi d'aquí, fèiem un intercanvi. I això, doncs, això encara han vingut aquest any.
Joan, A la biografia no hem fet referència, per exemple, la teva, el teu impuls de l'associació de la Filoxera, no?
No.
Molt amb deixar.
Raó,
molt amb deixar la Filoxera. Filoxera, que... un gran amant i un gran defensor del vi, també. Bé, o dels nostres vins.
Bé, tot això va ser... va ser fruit de que un dia un amic de l'associació d'empresaris, un tal, es diu, perquè és molt pobre, Antonio Sales, ell ens va invitar, ell tenia una cafeteria, un bar, vinoteca i tal, a Tarragona. I ens va invitar a la meva dona i a mi a que anéssim a fer un curset de vins. Curset de vins que eren el primer dia blancs, el segon rosats i el tercer negre. Els rosats, que sortia cada dia a pujar i baixar, llavors no és com ara, que anar a Tarragona costava més. Dic, no puc baixar cada dia perquè la feina se m'amontona. I vam anar-hi el primer dia i el segon dia, i l'últim dia. I allò em va agradar molt, la forma de l'elaboració, o sigui, de l'explicació, el tast dels vins, les qualitats dels vins, tot això, a mi em va encantar. I a partir llavors vaig dir, jo he d'aconseguir fer algo semblant a les nostres comarques. Claro, fer algo semblant a les nostres comarques en aquell temps era pràcticament impossible. Impossible per falta de quartos. Perquè, clar, això tenia un cost. Tenia un cost. I el que no podies, o sigui, buscar un alumne que pagués 30 euros, pues això era impossible. Bueno, llavors eren pessetes. Però, oi, era impossible tal. I jo vaig anar buscant, com estava la comissió de fires d'això, vam anar mirant de buscar tot el tema de i vam fer cursos juntament a l'Ajuntament, patrocinats per l'Ajuntament, cursos de tast de vins. Venia l'Antonio Sales, això, va fer mostrar les classes, venia altres professors i tal, de l'Escola d'Enologia de Tarragona. Tant us he de dir que el famós Antonio Joan Asens,
sí.
Joan Asens, el líder de l'Alba Palacios en aquell moment, ell va ser alumne, no meu, sinó dels cursos dels que muntava jo, com alumne de l'escola que era, perquè sempre també hem treballat juntament amb l'escola de Falset,
l'escola d'Enologia de Falset,
i amb la de Gandesa, treballat conjuntament i tal, i ells ens enviaven alumnes i tal, i un d'ells era l'Antonio, el Joan Asens, va ser alumne nostre. No, a veure, no meu, dels professors que portàvem. I així va començar. Fins que un bon dia, després de fer moltes xerrades, molts cursos i moltes coses, vaig pensar, jo això ho hem d'aprofitar d'una altra manera. Dic, solució, jo m'agradaria fer un sopar tast. Tindre la gent al voltant, que fos una cosa de tast de vins, degustació del menjar, i a més, una trobada d'amics que es troben per parlar d'altres coses.
I així va néixer. Així va néixer la Filoxera i així tirat endavant. Exactament. Fins als nostres dies i continuarà.
I continuarà.
I continuarà. Joan, ens queda poc temps a la ràdio i hem de parlar encara d'algunes coses.
Però és que com enrotllo, ho sento.
No. O sigui, hem de parlar, per exemple, Joan, aquests anys de professió, aquests anys del món empresarial, quin record en tindràs? Què et deixa? Què et deixa dins de la teva persona?
Bé, jo sempre he dit que la feina que he fet m'ha agradat molt, sempre molt. Jo he treballat sempre molt a gust. Com més feina, més a gust estava. Jo el dia que estava trist és el dia que hi havia poca gent al menjador. Jo m'ha agradat sempre molt i he donat tot el de si, i me n'emporto molts bons records. També hi ha, com tot, hi ha moments dolents i tal, però que m'emporto molts bons records de meu, o sigui, de la feina i dels clients que he tingut.
Era un moment de tancar? Era el moment de tancar ja? 66 anys?
Jo crec que sí. No, jo hauria volgut aguantar un parell d'anys més perquè a la meva dona pues, li falten 3 anys per jubilar-se i volíem jubilar-me els dos junts i tal. Però la crisi pues, ha comportat una sèrie de condicionants que ens ha fet avançar una miqueta més. De fet, jo pensava, si no era ara, era d'aquí 2 anys.
I ara què, Joan?
Ara, viure la vida.
Potser ja toca.
Jo crec que sí, de moment...
Tot i que també l'han viscut i han fet com tu acabes de dir, el que t'agradava i has pogut ajudar en moltes coses.
Exactament. De fet, doncs mira, ara tens que al·ludir... De moment, des que m'he jubilat, entre acabar de limpiar el restaurant, anar arreglant coses i que si problemes i tal, no he pogut... No he descansat encara.
Bé, Joan, jo crec que abans d'acomiadar aquest programa farem alguna cosa especial avui. No és normal el nostre programa, però jo crec que Joan Casanova s'ho mereix. S'ho mereix perquè ha estat... Aquesta és la meva opinió, no? És una qüestió molt personal aquesta, no? Ha estat i és, continua sent un referent a la promoció gastronòmica i turística de la nostra comarca. Penso que és una persona que ha lluitat i ha treballat per donar a conèixer la identitat i el patrimoni gastronòmic de la Ribera d'Ebre. No solament de la Ribera d'Ebre, també hem parlat del Priorat i de la Terra Alta, no? Sempre que l'han buscat, sempre que algú l'ha buscat, l'ha trobat. I diria que majoritàriament de forma desinteressada.
Sempre.
Joan, la teva trajectòria professional al capdavant de la Font de Barcelona ha estat una constant de servei, una constant de treball i de vocació envers el teu poble, Móra-la-Nova en aquest cas, i de la teva comarca, la Ribera d'Ebre. Personalment he de dir que has estat un amic. Junts i amb altres persones hem fet per tirar endavant molts projectes. Alguns, com tu saps, han estat una realitat. Altres no han estat. Què hi farem?
Bueno,
què hi farem?
És no? Que també seria massa bonic que tots els projectes que hem començat i que hem participat tu i jo s'haguessin portat a terme. Hauria sigut massa bonic.
Però sempre hi havia
una fi.
Sí, digues, Joan.
No, n'hi ha hagut. El de la clotxa mateix és un fet...
I el que ens sentim orgullosos molta gent.
Molta gent. Hasta final, o sigui, hem aconseguit
hasta
que es faci
tenim un
llibre i tot.
Però bé, he de dir que sempre hi havia darrere una finalitat, no? Ja ho he dit, la Ribera d'Ebre i els seus pobles. Espero, Joan, de que continuï sent el Joan de la Fonda de sempre.
Jo crec que sí, no penso canviar.
No canviarem.
No crec. No puc canviar perquè, com li moltes vegades amb la dona ens discutim, però com vols que canvi jo als meus 66 anys? Després de tota la vida de ser tossut i de fer les coses quan se m'encaparen a tirar endavant, haig de continuar igual, no pot ser menys.
Què et sembla? Si tot seguit escoltem a diferents persones que han volgut estar presents avui a la ràdio i en aquest programa per saludar-te, després de la teva jubilació, i per donar la seva opinió d'aquest referent gastronòmic que ja n'han parlat, que ha estat i que quedarà en la història la Fonda Restaurant Barcelona.
Joan s'avança.
La Fonda Barcelona ha estat un referent. Móra-la-Nova ha arribat a ser un poble important en la seva oferta gastronòmica i tot ha pivotat fa molts anys al voltant de la Fonda Barcelona, que ha estat el referent, no? I a més ha servit per donar a conèixer també el nostre poble, i primer perquè doncs, quan no hi havia tanta activitat i tant moviment, doncs era un lloc de confluència de molta gent de fora, no? I després perquè per les activitats que ha anat tenint, i sobretot en l'època d'aquesta última de Joan, doncs en què ell ha estat posat en molts organismes, en representació del sector d'aquí de la zona i de la comarca, al final el que ha representat també ha sigut una projecció del nostre poble. Des d'aquest punt de vista jo crec que a generacions i generacions de moranovencs i de gent de la comarca hem d'estar doncs agraïts al paper que ha jugat la Fonda Barcelona, i des de Móra-la-Nova en concretament doncs encara amb un doble agraïment pel que ha representat de projecció de cara en fora. Records molts, i a més content i agraït també de la col·laboració que doncs, tant des de la meva vessant oficial tots aquests anys com en particular doncs, he tingut en la Fonda Barcelona, en Joan i l'Anna Maria, i només puc dir que paraules en positiu, perquè són un tipus de gent que sempre han estat abocats a col·laborar en tot el que se'ls ha demanat, i moltes vegades sense tindre en compte aspectes econòmics, que al final això també passa a factura. Però jo crec que si hagués de fer un resum, doncs seria, dic, molt positiu, molt d'agraïment en totes les vessants, i anècdotes doncs suposo que n'hi ha moltes i diverses, algunes confessables i altres no tant, però totes elles sempre tocades d'un punt o d'una xispa d'alegria, podríem dir, no? I de complicitat. I per tant, doncs, és un lloc en què jo crec que ningú ha digut marxar enfadat ni descontent, ni del mitjà ni del tracte. I per tant, home, jo crec que pels que han tingut este negoci tants anys, doncs, ha de ser trist tancar-lo, però entenc que ho deuen fer doncs, en la satisfacció de la feina ben feta. I hi ha una cosa que em sap greu, i és que trobarem a faltar la Fonda Barcelona no només pel menjar o per la gent que la regentava, sinó pel fet de tindre a disposició de Móra-la-Nova i també de la comarca un lloc amb unes característiques que permetia doncs, fer i celebrar esdeveniments importants que ara doncs, ens quedarem una mica orfes.
Salvador Alegria.
Bueno, records molts, perquè per sort a la Font de Barcelona han passat molts bons ratets al costat de Joan i de moltes altres persones. A part de bodes, batejos i comunions, pues hem tingut la sort de compartir moltes tertúlies organitzades per la Ràdio Móra d'Ebre i també moltes estones al voltant de la Filoxera, que és una de les grans fites de les que pot estar molt orgullós el restaurant Barcelona.
Nuri Griera.
Jo sol puc dir gràcies, Joan, per la teva dedicació i col·laboració en tot el que sempre se t'ha demanat. Jo encara recordo quan al meu casament, per la mort de Franco, vam tenir que canviar tot el que ja teníem preparat i en dos dies ens vas tenir a punt el convit. Gràcies, Joan. I ara disfruta de la vida i de la família. Un petó.
Salvador Miralles.
Mira, te puc dir moltes coses de Joan. La primera, que hem tingut la sort d'anar molts anys junts. Hem fet durant molts anys, a cada mes, fèiem un sopar fent la roda a cada algú aquí mos tocae. Això, per una banda, va ser una pensada molt bona, que ells això van començar ell en Secundino i en alguns aquí baix de Móra a Feu, llavors mos vam agregar en els de la Terralta i del Baix Aragó. I això era una cosa bonica, molt bonica, perquè mos trobàrem entre d'èlgocs i matrimonis, tot gent de l'hostaleria, que a part de que parlàvem de les nostres coses, disfrutàvem dels nostres sopars que mos preparàvem i de les nostres velades que passàvem. Això es va fer així a fer un viatge cada any. Cada any fem un viatge d'una setmana o així, més o menys. Vam recórrer molts països, molt territori del nostre, d'aquí, i ens vam passar molt bé. Això són records boníssims que hem tingut de sempre en ells, en Joan i en la família. Ell ha sigut una casa de molta història, de moltíssima història al més dels anys, i clar, jo em fico a la pell d'ells, en que no es pugui continuar a la fonda, perquè per amor és un nom molt important, la Fonda Barcelona, no per amor, per a tota la comarca. Però les persones som com una planta, que mos planten, la fem créixer, fa el fruit, madura el fruit i s'acaba. I ara pues, jo l'únic que vull encoratjar en ella, Joan, i a la família, a l'Anna Mari, a tot, que puguen disfrutar el màxim que puguen de la seva tranquil·litat, però bueno, que disfruten i que puguen disfrutar molts anys, i des de casa nostra, a l'Hotel Miralles de Sant Joan, els donem totes les felicitats del món per a la família Joan i l'Anna Mari.
Miquel Esteve.
La veritat és que jo vaig rebre molta tristesa la notícia de que tancava la Font de Barcelona per un doble motiu. En primer lloc perquè som veïns i amics, molt amics, la família de la Fonda, la Josefina, Joan, el senyor Paco, l'Anna Mari, les noies, han sigut sempre molt amics en casa, no? A més és que l'antiga Font de Barcelona, el que són les habitacions, doncs ens veiem, no? De finestral a finestral amb la gent de meva casa. Però després, pel que fa a la Fonda, a mi m'ha fet molta tristesa perquè tanca un clàssic. I quan dic que tanca un clàssic, jo dic que tanca un clàssic doncs perquè jo sempre que entro a la Fonda miro aquell quadre que té el Joan del seu pare, no? Del senyor Paco. I recordo doncs aquells diumenges, doncs, que a vegades amb l'avi o amb els meus pares anava a dinar i encara era viu doncs el pare del Joan també, no? I bueno, i de les xerrades, de que venien a taula i feien una mica de sobretaula amb nosaltres, aquell tracte familiar, aquella atmosfera que tenia la Fonda de Fonda de tota la vida, no? De Fonda amb Solera, amb Penegrí. Doncs m'ha fet molta, bueno, m'ha fet molta llàstima. A més, hi afegeix Adriana de que, bueno, pues, hi vaig fer la comunió jo i la meva germana, no? I que hi hem celebrat dinars molt emblemàtics de casa i, per tant, tot això queda dintre de la melangia del temps. No obstant, penso que, bueno, que tampoc un pot, doncs que els temps canvien i que les coses canvien i que les circumstàncies canvien i que tampoc se pot caure en aquella melangia mòrbida, no? Jo penso que el Joan, que és una persona intel·ligent i és una persona treballadora i és una persona que és persona, entendrà doncs que, bueno, que allò ha format part de la seva vida, que ha sigut una vida fantàstica, no? I que, bueno, li darà tots els bons records de tot allò, tots els records dels bons clients, d'aquells bons moments passats doncs, en el que era el negoci de la seva família, i que també doncs, ara té doncs, motius per, bueno, per seguir vivint amb una força increïble, que són doncs, els seus nets, les seves filles, i fins i tot seguir col·laborant amb el món de la restauració, perquè sé que ho està fent.
Julio Montfort.
Bé, per mi la Fonda Barcelona fa 30 anys quan vaig arribar aquí va suposar trobar una porta oberta en la que vaig trobar dos grans amics, en Joan i l'Anna Maria. A la Fonda he anat moltíssimes vegades i moltes vegades he portat gent de tot arreu que venien a conèixer l'agricultura de la Ribera d'Ebre, principalment la seva fruticultura, però també a través de la Fonda coneixien la seva gastronomia. Aquesta relació que sempre he tingut amb l'amic Joan va portar en el seu moment a fer-li costat del plenament en la idea de fundar la Filoxera, que és una entitat que crec que també ens ha aglutinat molt a moltes persones i que ens hem passat molt bones estones a la Fonda.
Bé, Joan, has pogut escoltar a uns quants amics.
Pues sí, sí, molt emocionat.
Emocionant, t'ho he dit, que igual mos emocionem avui una mica.
Bé, una mica sí.
Jo penso que sí. És tota una història, tota una tradició, no? Tota una sèrie de records, una sèrie de vivències.
Pues sí, correctament és així.
Joan, com diu el Miquel Esteve, em sembla que era el Miquel Esteve, un clàssic de la restauració, ha tancat les seves portes. Qui sap, potser bueno, algun dia les podrà tornar a obrir.
Jo no dic que no. Jo m'agradaria molt que si no jo o sigui un altre continués i continués en el tarannà que teníem nosaltres, millorant, com és clar, que tot se pot millorar i s'ha de millorar tot.
Bé, és el teu moment. Si vols afegir alguna cosa, si vols dir alguna cosa...
Donar-vos moltes gràcies a tu, principalment, per ser l'autor de l'entrevista aquesta, a la ràdio i a l'Edu...
A l'Adriana.
I a l'Adriana. O sigui, moltes gràcies a tots. Estic molt content i ja sabeu que amb el que sigui que us pugui col·laborar, doncs com sempre, estic disposat a tot.
Com sempre col·laboraràs, com sempre estiràs al costat del teu poble, de Móra la Nova i de la Ribera d'Ebre. Pues com sí. També ha dit algú, i de tot cor, Joan, a gaudir de la família, a gaudir dels nets, a passar-t'ho bé amb l'Anna Mari, a disfrutar.
Això és el que pensem fer ara.
I...
Bueno,
ja continua el camí.
Exactament.
Aquí tens teu a casa. Gràcies
Joan. A tots. Gràcies, moltes gràcies.
Bé, doncs, fins aquí el diàleg, Joan. Avui emocionant, eh?
Pues sí, avui un diàleg emocionant i, com dèiem, no? I deia el Miquel Esteve, tanca un clàssic, però el tancar un clàssic no vol dir que el dia de demà no pugui tornar a obrir les portes, no?
I tant.
Jo penso de que Joan i l'Anna Mari continuaran estant al costat de, com els idea, no? Continuaran estant al costat de la gent de Móra la Nova i al costat de la gent de la Ribera d'Ebre. I la seva estima envers el territori serà una constant en la seva vida.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules de Joan Launes ho deixem aquí. El diàleg, recordin, torna el proper mes. Ara, però, continua el magazín de l'Hora L.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.